Bon dimecres, són les 8. Comença el supermatí.
Bon dia. Dia de primavera, temps tranquil amb temperatura una mica més alta.
Bon dia, és dimecres 11 de febrer del 2026. A Colomers ha sortit el sol fa només 10 minuts i estan ara a una temperatura de 9 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres qüestions en el Supermatí d'avui us explicarem que ingressa a la presó una lladra multireincident de Palafrugell i també que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana les tasques de neteja de les platges després del temporal del 20 de gener i també que la Volta Ciclista a Catalunya arrencarà des de Sant Feliu de Guíxols per 5è any consecutiu. A l'entrevista d'avui parlarem amb Anna Maria Tomàs, mestra de música de l'Escola L'Ardenya de Sant Feliu de Guíxols, per tractar la jornada de vaga del personal docent d'avui arreu de Catalunya. I com cada dimecres, ho acabarem tot amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, mirant cap al cel i descobrint les històries més curioses del món de l'astronomia. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres 11 de febrer aquí al Baix Empordà. I saludem a Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Ingressa a la presó una lladra multireincident a Palafrugell.
La mesura arriba després d'un seguiment continuat per l'augment de robatoris atribuïts a la mateixa persona. L'actuació forma part del control policial sobre un grup reduït de multireincidents al Baix Empordà.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Els campings gironins han aconseguit l'estada mitjana més alta de totes les tipologies d'allotjament, amb una mitjana de prop de 6 dies i més de 7 en el cas dels turistes internacionals.
Aquest model de vacances més llargues afavoreix un turisme més sostenible. Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística confirmen que els càmpings de les comarques gironines van registrar gairebé 10 milions de pernoctacions durant el 2025, un nou rècord històric.
I veïns del barri de l'Energia de Palafrugell pengen pancartes per reclamar diàleg amb l'Ajuntament, Ferran.
L'acció arriba dos mesos després d'haver presentat al·legacions amb 531 signatures de veïns que rebutgen el projecte actual i demanen consensuar el futur del barri.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat una cinquantena d'acords en el primer ple de l'any, Maria.
La sessió s'ha celebrat aquest dilluns 9 de febrer amb la sostenibilitat i la gestió pública com a eixos centrals. Una de les mesures destacades és la nova licitació del Servei Comarcal de Recollida Selectiva de Residus i de la planta de transferència de residus que busca millorar l'eficiència i reduir l'impacte ambiental.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat un contracte d'assessorament per definir un nou model de gestió de residus municipals, Maria.
Aquest encàrrec inicia una transformació integral del sistema amb l'objectiu de fer-lo més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats actuals del municipi. El nou pla contempla l'anàlisi i redisseny complet de la recollida, incloent-hi la configuració i ubicació de les àrees de contenidors, la viabilitat del porta-a-porta en zones específiques i una proposta econòmica detallada per a la futura licitació del servei.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana les tasques de neteja de les platges després del temporal Harry del 20 de gener.
Les pluges posteriors havien mantingut la sorra massa molla per treballar-hi amb seguretat. Ara, amb el terreny assecat, s'han pogut activar les feines. Els treballs actuals consisteixen a retirar la sorra desplaçada, canyes, residus acumulats a primera línia del mar, entre d'altres.
I en plana cultural, el Black Music Festival vol acostar i estendre l'estil musical del festival més enllà del seu públic habitual.
Ho explica el director artístic del festival, Pau Marquès, en una entrevista al Supermatí. A més, el festival enguany celebra el seu 25è aniversari fent una molt bona valoració de totes les anteriors edicions.
I Antoni Romero Ullastres ha mort aquest dimarts als 91 anys.
L'Ajuntament de Palamós ha expressat el seu condol i ha reconegut la seva trajectòria educativa, social i cultural, destacant la seva distinció amb l'escut d'or de la vila que se li va atorgar l'any 1992.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Baix Empordà es mobilitza per la Run for Cancer 2026 amb prop de 900 participants.
Els municipis del Baix Empordà han respost massivament a la convocatòria de la Run for Cancer 2026, la cursa solidària impulsada per la Fundació Oncolliga Girona.
I la Volta Ciclista a Catalunya arrencarà des de Sant Feliu de Guíxols per 5 anys consecutiu, Maria.
El recorregut travessarà diversos municipis de l'Alt Empordà amb pas per Figueres i Banyoles i comptarà amb la presència de grans noms del ciclisme internacional.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimecres 11 de febrer aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem amb la notícia del dia en clau catalana, i és que avui els docents tornen a la vaga per exigir millores en les condicions laborals. La jornada ha començat amb talls de carreteres, tal com havien anunciat. De moment, els manifestants han tallat la Ronda Litoral a l'altura del Parc de la Ciutadella a Barcelona i també al lateral de la C32, al centre comercial Mataró Park. Activada l'alerta per fort vent, amb ratxes que dijous podrien superar els 90 km per hora. L'episodi començarà la matinada d'aquest dimecres i serà especialment intens en 9 comarques de Barcelona i Tarragona. I el govern de Catalunya diu que el gruix de Rodalies estarà reobert la setmana que ve amb limitacions de velocitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, avisa però que es mantindran els 70 punts amb limitacions de velocitat localitzats durant la crisi. Tensió a Santpedor en la presa de possessió d'un militant d'Aliança Catalana com a regidor no adscrit. El regidor es va presentar el 2023 amb la candidatura de Junts, però s'ha afiliat recentment al partit liderat per Sílvia Orriols. Durant la presa de possessió hi ha hagut enfrontaments entre manifestants de signe contrari i els Mossos han detingut un exregidor de la CUP. I el govern espanyol vol frenar la privatització d'hospitals i aprova prioritzar la gestió pública. El Consell de Ministres aprova un avantprojecte de llei per limitar els centres sanitaris públics en mans privades amb el model Alzira en el punt de mira. I en plana internacional, almenys 10 morts, incloent-hi l'assaltant, en un tiroteig en un institut del Canadà. El presumpte autor dels trets deixa 27 ferits i s'hauria suïcidat després d'obrir foc en un centre de secundària i en un habitatge a la petita localitat de Tumble Ridge. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres 11 de febrer. Aquí al Baix Empordà i també arreu del panorama català i també internacional. És moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I saludem ja el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, Joan, com anem?
Va prou bé de dimecres, i aquest dimecres que ens espera el temps també per aquest ja final de setmana.
La situació meteorològica, com a mínim, és una mica peculiar a casa nostra aquestes properes hores, perquè mentre la resta de Catalunya s'activen avisos per fort vent, un vent de ponent i de mestral que bufarà amb intensitat, atenció, per aquells que hagin de marxar de la comarca perquè el vent serà fort al llarg del dia d'avui dimecres i demà dijous, sobretot, però aquí, com que és un vent de ponent, nosaltres quedem a recer del Pirineu i aquí al Baix Empordà estarem molt més tranquils, amb alguna ràfaga forta de tant en tant, però en general ni de bon tros una ventada forta que es preveu per avui dimecres i sobretot demà dijous al migdia a la resta de Catalunya. Per tant, té un temps tranquil, esperem intervals de núvols, ara mateix la temperatura és una mica més alta que no pas ahir, estem al voltant dels 8-9 graus de temperatura i seguirem amb aquest temps tranquil aquí al Baix Empordà, aquest petit oasi de vent tranquil i amb un dia majoritàriament primaveral, perquè les temperatures pujaran una mica.
Doncs, ambient primaveral aquesta segona setmana de febrer, alguns ho agraïm, que no som tant de l'hivern com altres. Quan passen gairebé 10 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dimecres, fem una petita pausa, de seguida i tornem aquí al Supermatí, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins ara.
Supermatí. Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Del 7 al 18 de febrer, descobreix el Carnaval de Platja d'Aro. Activitats per a grans i petits, gresca i xerinola. I amb la gran rua de carrosses i comparses, més espectacular el dissabte 14 de febrer. Gaudeix del Carnaval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
L'amor té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind and Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Un minut per un quart de nou d'aquest matí de dimecres. Aquí seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. És moment per escoltar el comentari d'opinió avui de Martí Sabrià.
Una comarca sense tren. He defensat en taules rodones i xerrades infinitat de vegades els avantatges d'una comarca sense tren quan parlem de llocs turístics. En el nostre cas, no tenir tren entre Blanes i Llançà ens ha protegit durant dècades de l'allau de visitants de dia. procedents de l'àrea metropolitana, que els caps de setmana aterren a la costa del Maresme del Garraf, amb neveres de platja i carmanyoles, tovalloles i ombreles, a passar el dia sense fer cap despesa, o com a molt comprant gelat pels nens, generant una saturació a les platges. Ara aquesta situació també es produeix a la Costa Brava Central, amb autocars que descarreguen els viatgers a Sant Feliu, Platja d'Aro, Palamós o l'Estardit, i fins i tot a Calella, Llafranc o Aigua Blava. Però avui es tracta de parlar de trens, i en això els veïns empordanesos també hem estat de sort en haver crescut sense l'hàbit de viatjar en tren. Les estacions de Flaçà, de Caldes o de Girona cauen massa lluny per la gent d'aquest rodal, i per això el cotxe ha sigut el nostre mitjà de transport habitual. Quina sort viure ara tot aquest desgavell de rodalies pensant, pobra gent, aquesta que té el tren com el seu mitjà de transport. Quin patir, quin tip d'esperar, quina incertesa, quina desesperació. Tinc ben clar que a nosaltres no ens cal tren, almenys mentre sigui un transport d'aventura.
Moltes gràcies, Martí, per aquest comentari. Nosaltres fem una petita pausa musical de seguida i tornem amb l'entrevista en directe a Anna Maria Tomàs per tractar avui la vaga de personal docent arreu de Catalunya. Serà fins ara. Ho explicàvem fa una estoneta, i és que els professors d'arreu de Catalunya fan vaga aquest dimecres 11 de febrer, i concretament aquí al Baix Empordà, d'aquí una mitja horeta, a 3:15 del matí, arrencarà una protesta a Sant Feliu de Guíxols que se suma a les que hi ha arreu de les comarques gironines. I per saber-ne una mica més, per parlar d'aquesta vaga i de les reivindicacions que fan des del col·lectiu, ens visita l'Anna Maria Tomàs, una de les participants d'aquesta marxa a Sant Feliu i també mestra de música de l'Escola Lardenya de Sant Feliu. Què tal? Bon dia, Anna Maria.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per aquesta trucada.
A veure, per començar, quins són els motius? Per què feu vaga? Què reclameu? Què demaneu?
Doncs tenim uns quants objectius molt clars. La veritat és que, bueno, estem veient que a les televisions, ahir que van fer entrevistes amb diverses persones, clar, posen només en coneixement sous i burocràcia, però demanem moltes més coses. Per començar, ràtios insostenibles. Tenim aules massificades, menys temps de suport per cada alumnat i, clar, no podem atendre d'aquesta manera amb la diversitat. Burocràcia, clar que sí. Tenim tasques innecessàries, informes, trànsits. No donem abast. Clar, d'aquesta manera ho llegiríem la sobrecàrrega de treball amb aquests recursos. Currículums negociats, que, clar, cada vegada que hi ha un canvi polític ens canvien currículums, ens canvien maneres d'avaluar, ens canvien moltes coses que també és un afegit, no? I clar que sí, el sou, no hem de tenir vergonya de demanar un sou al qual tenim una bretxa salarial del 25%. És que des del 2010 que aquest sou ha estat parat i, clar, cada cop és molt més difícil degut a moltes situacions també que hi ha socials, eh? Clar que sí, però, ostres, jo crec que també ens hem de dignificar d'aquesta manera.
Perquè des de fora, sovint es té la sensació que les reivindicacions són les mateixes que fa un any, que fa dos, que fa tres. És perquè realment no s'ha avançat en aquests temes?
Hem avançat, el que passa que hi ha hagut acords que no estem d'acord, val? Els sindicats ens ajuden, sí que és veritat, i ens donen veu. El que passa que, bueno, a les docents ens ha costat molt unificar-nos. Val? Som un col·lectiu que, diguéssim, que hem normalitzat moltes coses, com una mena de por a tenir vaga, a no dir-ho, no? És una coseta que és com tabú. I, ostres, sembla que aquesta manifestació, bueno, que és com diguem, com ja n'hi ha prou, no? Arriba un moment com un punt que ja sobrepassa ja, diguéssim, hi ha l'estabilitat emocional, l'estabilitat dels centres, que això, que no podem continuar així. Llavors, pensem que aquesta manifestació, que estem ara primerament a Sant Feliu i després que ens unirem a Girona, doncs creiem que serà molt sonada, no? Que tindrem veu. I sobretot, que no només hi ha un sou, que clar que sí, és que clar, ens hem sobtat que només posen, que, ostres, les mestres volen sou, que tenim moltes vacances, dignifiquem això i no tinguem por tampoc de dir-ho.
És un tema que sempre quan es parla de personal docent, és un tema que es repeteix, sí, molt des de fora, que tenen moltes vacances, que es queixen molt i cobren millor que molts altres. Esteu una mica cansats també d'aquest discurs?
Estem absolutament en contra d'aquest discurs. A veure, vacances tenim, això està clar, això ho tenim. Mira, personalment, Joan, les canvio per totes, per el dia a dia de l'escola. Uh-huh. O sigui, hi ha un dia a dia que és molt, molt, molt difícil moltes vegades perquè no arribem. L'estructura, jo sóc especialista de música, jo ja veig ja aquesta diversitat i aquesta problemàtica que tenim, però una tutoria, a part d'altres especialitats, però una tutoria, estan desbordades, absolutament. I clar, ja els equips directius amb els suports fan el que pot. I arriba un moment que no s'arriba. I no és només per això, és que és el dia a dia. Estem aquí amb un desgast mental, físic, que també arrosseguem a casa, clar que sí.
Comentaves abans, per exemple, un dels temes més principals d'aquestes reivindicacions són la baixada de les ràtios. S'han baixat, sí. S'han baixat en els últims anys?
Ha hagut alguna reducció. Però clar, ara que estan tancant, ara per exemple Joan, que estan tancant aules, clar, estan tancant línies d'escola, val? Doncs en lloc de tenir, per exemple, dues línies amb 20 nens, per exemple, doncs ens trobem amb una línia i massifiquen aquesta aula amb 25. Imagina't estar 25 alumnats, 25 infants, amb el que te deia abans, amb tota aquesta diversitat, mm-hmm, que és tan, tan, tan difícil, no? Clar, després està el que dius, la problemàtica de les ràtios. Continua sent insuficient tenir unes ràtios de 20 alumnes. És que no es pot. És segons la, o sigui, per tenir una inclusió real, un alumne, una mestra, no pot assumir. Mm-hmm.
I aquesta situació, pels que no ho entenguin, com afecta directament als alumnes? Com afecta l'ensenyament als alumnes si la ràtio és de 20 alumnes per classe o de 25 o 30 o 35 alumnes per classe?
Mira, jo vull explicar-lo d'una manera molt senzilla. Tu imagina't això, que tenim una aula, tu entres a la teva aula, tanques la porta i te trobes nens i nenes amb dictamen. Vull dir que tenen, pues això, que tenen un dictamen ja reconegut, que tenen alguna dificultat d'aprenentatge, val? Però algun nen TEA, algun nen que tingui alguna necessitat educativa especial, que no és estrany, també nouvinguts, que no entenen ni el català ni el castellà, que també venen en unes condicions també d'altres països molt complicades, i després que aquests nens, clar, se'ls intenta donar suport, però és que a més tenim nens i nenes amb dificultats pròpies de, doncs mira, que potser que alguna matèria necessiten més suport, necessiten més ajuda, en aquests nens i nenes tampoc, o sigui, no els podem donar una atenció individualitzada, impossible, perquè això, perquè tenim moltes branques a les quals no s'arriba, i clar, aquí tu te trobes com a mestra. Poden entrar suports, poden entrar fer, per exemple, doblegar, o sigui, canvi les classes, o sigui, fer-les dobles, val? Mm-hmm. Sí, després estan els espais de les aules, que hi hagi com una manera del currículum que ho puguem fer. És complicat, la veritat, és bastant complicat.
I les famílies que us diuen, entenen la vostra situació?
Sí, bueno, nosaltres, parlant ja de l'Escola Ardenya, i jo crec que ja de la resta també d'escoles i instituts d'aquí de la Vall d'Aro, de Sant Feliu, de la part d'aquí, ostres, ens han donat suport des del primer moment, perquè ho veuen com estem, parlem amb elles, també necessitem, no només que no, per mi no és un suport, per mi és que formen part del sistema educatiu, perquè estem amb els seus fills i filles moltes hores, i clar, al final no volem que l'escola sigui com un penjador al qual posar els infants i que, bueno, és que ens hem de posar d'acord i hem d'estar tots a una amb les famílies, és imprescindible.
Amb aquestes reivindicacions, aquí assenyaleu quins són els responsables? Són la consellera d'Educació, és el Departament d'Educació, és cosa que ja està enquistada d'anys enrere, qui és el responsable?
A veure, per buscar directament a títol personal, primera responsable per mi és la consellera. Mira, fa poc vaig veure una entrevista que deia que el professorat que té una nòmina estupenda, doncs, bueno, a part de que donen números en nòmines de la nòmina en diners bruts, val? Uh-huh. Bueno, jo crec que pot haver aquí molta confusió, perquè és una manera molt, molt senzilla de mira el professorat com cobra, i perquè no anem a comparacions, no compararé el seu sou amb el meu. Uh-huh. Òbviament, ella té un càrrec en el qual ha d'estar a l'alçada. A veure, de totes maneres, primer la consellera d'Educació i després, clar, és que no s'ha invertit en educació, bueno, i tot el que és lo social, educació, sanitat, serveis socials, és el que hi ha aquí una mancança que no s'ha invertit. Es posen parxes que no serveixen, que el que fem és aguantar, les treballadores aguantem, i clar, és molt, molt, molt difícil. Així que responsabilitats directes a la consellera, bueno, i després al govern central, tant que sí.
Perquè clar, entenc que cap col·lectiu vol anar a la vaga, és evident. Què s'ha fet per part d'Educació per intentar evitar aquesta vaga? No sé si hi ha hagut negociacions fins a l'últim moment, no sé si s'ha intentat...
A l'últim moment, Joan, es va tancar la negociació amb uns sindicats, es va tancar la negociació fa un parell de dies. Havien quedat cap a les 9 del dematí, això, 2-3 dies, amb la quantitat de missatges al dia exacte, no el recordo, uh-huh. Però, i no es van presentar. No va haver cap tipus d'interès, no? I també molt criticades per dir, bueno, ara ja s'ha passat una vaga de transports i ara, com que tenim quina poca consideració, ara fer una vaga de docents. Bueno, jo aquí crec que hem de tenir molta cura, no?, en el que diem i en el que... I per això, no?, per això, que interessant i agraïda per poder parlar de cara als docents. Uh-huh. Perquè, bueno, necessitem taules de negociació, però reals, com el currículum. Cada canvi polític, hi ha un canvi de currículum molt gros, i clar, a les docents no es pregunten. No hi ha cap diàleg real en aquest sentit.
Uh-huh. I quines propostes us donen des del Departament d'Educació? Quines solucions us donen?
Solucions? Bueno, mira, jo aquí vaig una miqueta més enllà. Solucions, quan ens queixem, ens donen solucions. Quan demanem, donen solucions. No van... És com, per exemple, allò de tota la història dels aires acondicionats, no?, que ens estem ofegant de calor, uh-huh, tant al final de curs com al principi de curs. Clar, si nosaltres no diem res, el departament continua igual. Ens hem de valorar i ens hem de queixar. Uh-huh. Hem de donar-li valor a les vagues, perquè s'ha perdut aquest valor de que no servirà de res. Sí que serveix. Ho necessitem. Necessitem que nosaltres, bueno, ja que la resta no ho fa, pues ho hem de fer nosaltres mateixes. Hem normalitzat moltes coses, Joan, i això no pot ser. Primer, miro el malic jo mateixa, com docent. Hem normalitzat coses i no, ens hem de posar aquí a peu de demanar el que és just.
Uh-huh. Ja per anar acabant, Anna Maria, centrant-te una mica el focus en aquí a la nostra comarca, al Baix Empordà, no sé si la situació concreta d'aquí de la comarca del Baix Empordà és diferent d'altres punts del país, hi ha algunes particularitats que només passen aquí, o és una mica la situació general d'arreu del país de Catalunya?
A veure, jo tinc companyes d'Aragó, que també, bueno, de la bretxa salarial, per exemple, que de la comunitat són dels pitjors, Catalunya, Aragó i tal, i hi ha coses que estan molt generalitzades. Però, clar, també és veritat que no es posa, la característica d'un virus no es posa en cap. No es posa en cap taula, vull dir, m'explico, aquí a la Costa Brava ja tenim, ja sabem, no?, el turisme que tenim, ja tenim la problemàtica de la vivenda. Clar, o sigui, si una mestra ve aquí a treballar i no troba pis de lloguer, nosaltres considerem que també és un punt a tenir en compte. Bueno, ja no t'ho dic, ja a Mallorca i tal, que encara la problemàtica és pitjor. Uh-huh. Llavors, creiem que des d'aquesta banda d'aquí tenim molts... Hi ha zones que diguéssim que són molt diferents. També de la quantitat de persones que venen de matrícules vives, Matrícules vives és que te podes, el teu fill el pots matricular quan vulguis. Meravellós. Però clar, molts són nouvinguts i clar, necessitem molt més suport. Aquí hi ha molts de nens i nenes que venen, després els 3 mesos marxen. Llavors, clar, això també és un desgast. Mm-hmm. Jo, cada part de l'estat és diferent. I aquí al Baix Empordà doncs, tenim aquesta circumstància, per dir-ho d'alguna manera, i no es contempla.
Doncs Anna Maria Tomàs, mestra de música de l'Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Supermatí per explicar-nos una mica més les reivindicacions que feu des del sector, i et deixo que arribaràs tard, si no, a la protesta que
sí,
feu a Sant Feliu.
Sí, arribaré. Moltes gràcies, moltes de veritat, per donar-nos veu.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
I nosaltres, quan són 8:45 d'aquest matí de dimecres, donem pas a l'informatiu. Comencem l'informatiu explicant-vos que una dona amb un llarg historial de delictes contra el patrimoni ha ingressat a la presó després de ser detinguda per la policia local de Palafrugell. La decisió l'ha pres l'autoritat judicial després que la detinguda passés a disposició del jutjat. Ferran Castelló.
La detenció és el resultat d'un seguiment policial continuat davant l'augment sostingut de fets delictius atribuïts a la mateixa persona en els darrers mesos. Segons la policia, s'havia detectat una intensificació clara en la seva activitat amb diverses actuacions i detencions en un període curt de temps. L'alcaldessa Laura Millán explica que recentment ha passat a disposició judicial i que la jutgessa ha ordenat el seu ingrés a la presó.
Vam poder fer el judici i que la jutgessa doncs, ha decretat l'ingrés a presó d'aquesta persona i que, per tant, doncs, en aquest sentit estarem més tranquils.
Els delictes s'havien comès tant a Palafrugell com en altres municipis del Baix Empordà. La reiteració dels fets i la persistència de la conducta han acabat derivant a l'ingrés a la presó. El cos policial intervé i deté aquestes persones cada vegada que cometen un delicte, unes 3 o 4 persones. L'objectiu és ampliar l'historial policial i judicial perquè la reiteració tingui conseqüències efectives, com l'ingrés a la presó o el cessament de l'activitat delictiva.
La feina que està fent la policia, sobretot el control d'aquests multireincidents, que els tenen localitzats, saben qui són i fan pressió, els estan a sobre. Quan els localitzen, doncs, intenten veure doncs, què han estat fent. De seguida que algú denuncia un robatori, doncs, ja van a buscar a les zones on ells són per veure si els hi poden trobar els objectes i poder-los imputar aquell robatori i anar sumant doncs, en el seu expedient, perquè finalment doncs, al moment que es pot fer el judici doncs, hi hagi suficient gruix com perquè puguin entrar a presó.
Segons ha explicat, els robatoris comesos pels multireincidents no solen implicar l'ús d'armes ni violència directa, però sí que aprofiten descuits com finestres obertes i poden generar una forta sensació d'inseguretat entre la ciutadania.
Els càmpings gironins han aconseguit l'estada mitjana més alta de totes les tipologies d'allotjament amb una mitjana de prop de 6 dies i més de 7 en el cas dels turistes internacionals. Aquest model de vacances més llargues afavoreix un turisme més sostenible. Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística confirmen que els càmpings de les comarques gironines van registrar gairebé 10 milions de pernoctacions durant el 2025, un nou rècord històric. Maria Alzina.
En concret, es van superar els 9,7 milions de nits contractades, fet que representa un increment del 5% respecte a l'any anterior. La tendència és clarament ascendent, amb creixement de gairebé el 40% en la darrera dècada. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca que el sector aposta per estades llargues, qualitat i sostenibilitat i defensa que aquesta fórmula genera més despesa al territori, redueix la petjada de carboni i afavoreix una relació més estreta amb l'entorn. Els càmpings també contribueixen a desestacionalitzar la demanda turística, ja que el perfil de visitant que tria aquest tipus d'allotjament sol repartir les seves vacances més enllà dels mesos d'estiu, especialment gràcies al pes del mercat internacional. L'estratègia digital de l'Associació de Càmpings de Girona també consolida aquesta tendència. La seva web oficial ha tancat l'any amb 250.000 usuaris únics i més de 300.000 sessions. El creixement ha estat especialment fort el segon semestre, amb pics de fins a 2.000 1.500 visites diàries. Els principals orígens del trànsit web són Espanya, Alemanya, Països Baixos, França i Regne Unit, i la gran majoria de consultes, un 78%, s'han fet des de dispositius mòbils. Aquesta dada reforça la necessitat d'apostar per una estratègia digital adaptada als nous hàbits de consum. Davant aquests resultats, l'associació ja prepara una renovació estratègica del web, incorporant criteris d'optimització per cercadors, intel·ligència artificial i usabilitat, amb l'objectiu de mantenir el lideratge digital i reforçar la competitivitat del sector.
Els balcons i finestres del barri de l'Energia de Palafrugell mostren aquests dies pancartes amb missatges com "Stop massificació", "Diàleg ja" i "No al pla municipal urbanístic". És una nova acció del veïnat per reclamar a l'Ajuntament diàleg i una taula de treball sobre el futur del barri. Ferran Castelló.
La mobilització arriba dos mesos després d'haver presentat al·legacions al consistori amb 531 signatures. Demanen obrir un espai de consens amb l'Ajuntament sobre els edificis previstos al costat de l'Escola de Música. El veïnat assegura que, tot i haver convocat una reunió oberta, haver tramitat les al·legacions i haver reclamat diàleg en un ple municipal, no han rebut cap resposta. Denuncien que l'Ajuntament ha prioritzat el contacte amb l'empresa redactora del projecte abans que amb els residents del barri. De fet, el barri expressa preocupació perquè, segons expliquen, el projecte preveu gairebé 90 habitatges en una finca municipal. És una densitat que consideren excessiva i que afirmen que alteraria el funcionament de la zona i tindria impacte en els serveis, la salut i la massificació de l'entorn. El veïnat anuncia que continuarà fent accions i reclamarà el diàleg per fer sentir la seva veu i defensar el futur del barri de l'Energia. En una entrevista a Ràdio Palafrugell, l'alcaldessa s'ha compromès a parlar-hi un cop tinguin una proposta alternativa del projecte.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat una quinzena d'acords en el primer ple de l'any. La sessió s'ha celebrat aquest dilluns 9 de febrer amb la sostenibilitat i la gestió pública com a eixos centrals. Una de les mesures destacades és la nova licitació del Servei Comarcal de Recollida Selectiva de Residus i de la planta de transferència de residus que busca millorar l'eficiència i reduir l'impacte ambiental, Maria.
També s'han aprovat convenis amb els ajuntaments de Begur, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Aquests acords permetran al Consell gestionar aspectes com la facturació i el retorn econòmic dels residus valoritzables. A més, s'ha validat amb un conveni amb l'Ajuntament de Palafrugell per a la gestió comarcal del Servei Municipal d'Acollida als Equips Bàsics d'Atenció Social. El president del Consell Comarcal, Enric Marquès, ha remarcat que aquest projecte és un dels grans reptes de mandat. Ha destacat que la licitació s'ha treballat conjuntament amb 23 municipis per aconseguir un sistema de recollida conjunt. Altres punts aprovats han estat les bases reguladores dels ajuts al transport escolar per al curs 2025 i 2026 i les del Premi Empordà de Novel·la 2026, que celebrarà la seva 10a edició. El ple també ha aprovat una moció per protegir la ciutadania davant la pobresa energètica i garantir el compliment de la Llei 24 del 2015, presentada pel grup de Com ho podem. A més, tots els grups polítics han donat suport unànime a la moció per millorar les condicions laborals del personal de les oficines postals del Baix Empordà.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat un contracte d'assessorament per definir un nou model de gestió de residus municipals. Aquest encàrrec inicia una transformació integral del sistema amb l'objectiu de fer-lo més eficient, més sostenible i més adaptat a les necessitats actuals del municipi.
El nou pla contempla l'anàlisi i redisseny complet de la recollida, incloent-hi la configuració i ubicació de les àrees de contenidors, la viabilitat del porta-a-porta en zones específiques i una proposta econòmica detallada per la futura licitació del servei. L'estudi estarà enllestit en un màxim de 3 mesos. L'Ajuntament preveu renovar completament el sistema amb la incorporació de contenidors intel·ligents dotats de sistemes de control i identificació. Aquesta inversió directa també inclou la instal·lació d'àrees tancades amb videovigilància per millorar la seguretat, reduir l'incivisme i garantir la qualitat del servei. A més, aquesta transformació vol garantir una recollida selectiva més eficient, millor adaptada a la realitat del municipi i amb un servei més proper a la ciutadania. El nou model també busca complir els objectius marcats per la Unió Europea, que estableixen arribar a un 55% de reciclatge el 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035. L'alcalde Òscar Aparicio ha advertit que els municipis que no s'hi adaptin poden ser penalitzats econòmicament i ha remarcat que s'avancen els problemes i els converteixen en oportunitats. L'Ajuntament té definit un full de ruta clar per modernitzar el servei i renovar el contracte actual que fins ara depenia del Consell Comarcal del Baix Empordà. Així, l'Ajuntament aposta per una nova licitació amb criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat que permetin avançar cap a un municipi més net, ordenat i compromès amb el medi ambient.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana les tasques de neteja de les platges després del temporal del 20 de gener. Les pluges posteriors havien mantingut la sorra massa molla per treballar-hi amb seguretat i ara, amb el terreny assecat, s'han pogut activar les feines. Els treballs actuals consisteixen a retirar la sorra desplaçada, canyes i residus acumulats a primera línia de mar.
Després de la intervenció amb maquinària pesant, una gravelladora s'encarregarà de recollir les restes més petites per deixar la platja en bones condicions. Aquestes actuacions formen part d'un pla global per restituir el front marítim, que també inclou un dispositiu especial al passeig. S'hi han desplegat operaris i maquinària per retirar sorra, pedres i vegetació i garantir així l'accés segur als comerços, bars i restaurants. El cost global dels desperfectes s'estima en prop de 200.000 euros. Aquesta xifra inclou la reparació al passeig, a les platges i també diversos camins rurals, recs i rieres del municipi que han patit afectacions amb el temporal Harry. Amb aquest conjunt d'actuacions, l'Ajuntament vol garantir la seguretat dels espais públics i recuperar la normalitat del litoral abans de la...
I Antoni Romero Ullastres ha mort aquest dimarts als 91 anys. L'Ajuntament de Palamós ha expressat el seu condol i ha reconegut la seva trajectòria educativa, social i cultural, destacant la seva distinció amb l'escut d'or de la vila l'any 1992.
Nascut a Barcelona, Romero va arribar a Palamós de petit i va dedicar la seva vida a l'educació. Va ser mestre i director de l'Escola Vila Romà durant més de 30 anys, on també va crear una aula-taller per atendre joves fins als 16 anys i va col·laborar en el desenvolupament de l'educació especial al municipi. El seu compromís amb les persones amb discapacitat el va portar a impulsar, juntament amb Carme Maristany, la Fira Nadalenca de Palamós l'any 1976, una iniciativa solidària que es va mantenir activa fins al 2023 i que va presidir durant molts anys. També va participar activament en la vida cultural del poble, especialment en l'àmbit de la sardana. Va formar part de l'agrupació infantil de trobades sardanistes i, més endavant, va ser president de l'agrupació sardanista Costa Brava. En l'àmbit patrimonial, Romero va construir una col·lecció de 14 maquetes de masos antics de Vila Romà, actualment exposades a la sala municipal de la plaça Mossèn Comercín. Aquest treball es va basar en els documents de l'historiador Pere Trijueque i vol preservar la memòria de construccions ja desaparegudes del territori. Amb la seva mort, Palamós perd una figura clau en l'educació, la solidaritat i la cultura. L'Ajuntament s'ha sumat al dol de la família i ha destacat la seva contribució desinteressada i generosa amb la vida local.
I en plana esportiva, la Volta Ciclista a Catalunya arrencarà des de Sant Feliu de Guíxols per 5è any consecutiu. El recorregut travessarà diversos municipis de l'Alt Empordà amb pas per Figueres i Banyoles i comptarà amb la presència de grans noms del ciclisme internacional.
La Volta Ciclista Catalunya 2026 començarà a Sant Feliu de Guíxols el proper 23 de març, que acollirà per 5è any, seguit la sortida i l'arribada de la primera etapa, amb recorregut per l'Alt Romanyà i l'Alt de Sant Hilari. L'endemà, el pas per comarques gironines continuarà amb una segona etapa que surt de Figueres i arriba a Banyoles, travessant municipis com la Jonquera, Peralada, Fortià, Navata, Besalú, Olot i Mieres. La cursa tancarà la seva presència a la demarcació en la quarta etapa amb l'arribada a Vallter, al Ripollès, amb un ascens final de categoria especial. La Diputació de Girona ha donat un any més suport a la Volta, destacant-la com una eina clau per promocionar el turisme esportiu i sostenible. El vicepresident Jordi Camps ha remarcat que la prova és una oportunitat per posicionar el territori com a destinació cicloturista de referència internacional. La Volta Femenina, que es disputarà del 19 al 21 de juny, també passarà per comarques gironines. Serà la segona etapa amb 130 quilòmetres de recorregut i final a la Molina, a la Cerdanya. Entre els participants hi haurà el Massi Baixter Women's Team amb seu a Torroella, que també compta amb el suport de la Diputació. La prova masculina arriba a la 105a edició, forma part del calendari UCI World Tour i comptarà amb figures de primer nivell com Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida o Tom Pidcock.
I fins aquí el repàs a les principals notícies d'aquest matí de dimecres 11 de febrer del 2026 aquí al Baix Empordà, quan falta un minut per 3:15 de matí. donem pas a l'última part del programa, com és la secció amb Francesc Pruneda. I per acabar el supermatí de dimecres, com cada setmana mirem cap al cel, parlem amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà sobre els astres, sobre les constel·lacions, sobre el que passa més enllà de l'atmosfera. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal, com estem?
Avui cap a on posem la vista?
Avui cap a la Lluna. I la vista directa, no només amb intenció de mirar, sinó també de tocar-la, d'anar-hi. Bàsicament d'anar-hi.
Però hi vols anar? No sé si la ràdio té prou pressupost com per anar a la Lluna, però...
No ho dic per part meva, ah. però hi ha intencions de tornar-hi a anar. I de fet, avui en parlarem de les missions Artemis, que bàsicament intenten tornar a arribar a la Lluna en els propers mesos i els propers anys.
És una d'aquelles coses que quan la gent, com jo, que no entén res d'astronomia ni de missions espacials ni tal, si s'hi va anar un cop al 69... El 2026, com pot ser que encara no s'hi hagi anat?
És una molt bona entrada en aquest tema, perquè justament és un argument que fins m'han arribat a dir si s'hi va arribar al 69, doncs per què no s'hi ha tornat? I alguns diuen com que no s'hi ha tornat és que realment no s'hi va arribar.
Ah, exacte, ja les teories de la conspiració també entraré a joc.
Exacte, doncs és que és una pregunta mal formulada. La pregunta de per què no s'hi ha tornat és que s'hi ha tornat.
Ah.
O sigui, no, és que no, aquí hi ha la gràcia. Realment molta gent pensa que si va anar només al 69, l'Apolo 11, el famós petit pas per l'home, gran pas per la humanitat, però és que s'hi va anar 5 vegades més. L'Apolo 11 va ser la primera de les que hi va anar-hi, però després va haver-hi l'Apolo 12, la 14, la 15 i la 16... Perdó, 12, 14, 15, 16 i 17, a part de l'Apolo 11 que s'hi va anar. El que passa que, com moltes coses en aquesta vida, l'interès va anar baixant progressivament i al final s'hi va deixar anar perquè sortia molt més barat i era molt més pràctic enviar-hi robots, però de tornar-hi s'hi ha tornat. I ara, si vol tornar, i si s'hi vol tornar, és per algun motiu concret. Sempre hi ha algun interès aquí.
Clar, perquè quan s'hi va anar amb l'Apolo 11 al 69, era un context geopolític molt, molt marcat, la Guerra Freda, la cursa no només armamentística, sinó també especial entre Estats Units i la Unió Soviètica. En aquell moment, per què s'hi va anar? S'hi va anar per guanyar la cursa a l'altra potència mundial i ja està? S'hi va anar perquè hi havia un projecte científic al darrere o per què?
És la gran pregunta, justament que he tingut algun debat negacionista i la gran pregunta és doncs, per què s'hi va anar? I per què s'hi va anar va ser bàsicament una batalla política. De fet, és molt famós un discurs que va fer Kennedy, no sé si va ser Congrés o Senat dels Estats Units, però un gran discurs que va fer que va dir, literalment, si volem guanyar la guerra contra el comunisme, hem d'anar a la Lluna. O sigui, quina relació hi ha? Bona pregunta. Però va deixar molt clar que justament abans de la dècada dels 70 s'havia d'arribar a la Lluna i es va aconseguir doncs, el 20 de juliol del 1969. Però bàsicament va ser això, una batalla política. Hem de situar-nos que en aquella època justament la Unió Soviètica i els Estats Units ja tenien una batalla política molt bèstia, la famosa Guerra Freda, i era contínuament una batalla de veure qui aconseguia més objectius o qui aconseguia adelantar-se en l'altre en qualsevol camp militar, tecnologia, tot. I en aquest cas, arribar a la Lluna era una meta que veure doncs, que demostrava quin país era millor que l'altre. Bàsicament era això. Sí que és veritat que els russos van ser els primers que van enviar un home a la Lluna, que van enviar un home fora del nostre planeta, el famós Yuri Gagarin, considerat un heroi nacional. Sí que és veritat que van ser els primers que enviar naus a la Lluna, però a l'hora de posar el peu a sobre la Lluna, sí que els americans van ser els que van guanyar, i inclús la mateixa Unió Soviètica va fer un comunicat oficial felicitant els Estats Units per aquesta victòria, i inclús es va deixar d'estudiar la Lluna des d'un punt de vista com a objectiu per la Unió Soviètica i es van centrar en enviar sondes a Venus i a Mart. Van dir que la Lluna l'hem perduda, entre cometes, anem a per altres per altres objectius. Va ser única i exclusivament una batalla política i, a més, que va servir, com no, per augmentar moltíssim o per avançar moltíssim dins el món tecnològic.
Així, però, si el principal rival, enemic polític, et felicita per aquesta victòria especial, les posteriors teories conspiratives que allò va ser un plató de televisió, que no s'hi ha arribat a anar mai a la Lluna, cauen una mica pel seu propi pes, no?
A veure, jo sempre faig la comentari broma de que jo no hi era, en aquell moment no estava allà, però si justament vas a un lloc com una batalla i el teu rival reconeix la derrota, qui som nosaltres per negar-ho? Realment crec que és prova suficient per poder dir si ha arribat. A més, que hi ha experiments que es poden fer avui en dia que demostren que s'hi ha arribat. Per exemple, hi ha un experiment que consisteix en disparar un làser a la Lluna, que no deixa de ser un feix de llum d'alta energia, i en uns punts concrets on els astronautes van deixar miralls a la superfície. Simplement aquest làser rebota en el mirall, torna, i pel simple fet que el raig torni vol dir que hi ha un mirall que algú ha deixat a la Lluna. I a més, l'avantatge d'aquest làser que podem comptar quant de temps tarda en anar i tornar i, per tant, podem calcular perfectament la distància a la que està la Lluna, amb una precisió de centímetres. Realment és espectacular el que es pot aconseguir amb la tecnologia. Si no s'hi ha arribat, com hi ha aquells miralls allà? És així de simple.
Els miralls, però, es van col·locar allà per això? Per calcular la distància
sí,
real?
Sí, sí, justament per això. A veure, l'objectiu principal no era demostrar que s'hi havia arribat, sinó poder mesurar la distància de la Lluna amb la màxima precisió possible. Però sí, era aquest objectiu.
Doncs passem unes quantes dècades, canviem de segle. La missió Artemis, crec que es diu, no?
Que, per cert, a la mitologia, Artemis és la germana d'Apolo. Doncs han anat a triar el nom.
El nom no és casualitat, mai és casualitat.
Mai és casualitat, mai és casualitat. Perdó.
Doncs bàsicament, 2026, tornarem a la Lluna?
Està previst. Està previst. De fet, Artemis és un programa de tres etapes. Artemis 1, Artemis 2 i Artemis 3. Artemis 1 ja està superada. De fet, es va llançar el 2022, el novembre de 2022 es va enlairar. I bàsicament va ser una nau no tripulada que bàsicament va donar la volta a la Lluna i va tornar. Per tant, era per una miqueta una primera prova de foc. Val? Aquesta nau, que es deia Orion, la nau concreta que havia de donar voltes al voltant de la Lluna, va anar tot amb èxit i, per tant, primera etapa completada. Segona etapa, Artemis 2. Quatre astronautes que anirien a donar la volta a la Lluna i tornar. No aterrarien. Perdó, no allunitzarien. Mm-hmm. Seria la sí. paraula correcta.
Exacte,
aterrar sí. és a la Terra.
Sí, 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 sí.
A la Lluna és allunitzar. Alunizar en castellà. O sigui, la paraula que és correcta seria aquesta. A ningú el renyarem si fa servir la paraula aterrar.
D'acord.
Però no s'allunitzaria a l'Artemis 2, que està prevista per justament aquesta primavera. El que passa que està havent endarreriments perquè sempre, clar, és una missió on hi ha moltíssims factors que hi tenen a veure i qualsevol petit sensor que falli, qualsevol petita variació atmosfèrica que pugui fer que el coet no surti en perfectes condicions, ja ho endarrereix. Per tant, estem parlant de primavera d'enguany, de 2026. Per això se n'està parlant tant. Uh-huh. Repeteixo, quatre astronautes, però no posant els peus a la Lluna. I després l'Artemis 3, que aquí sí que hi hauria persones que es posarien sobre la Lluna, que està prevista per no abans de 2027-28. I aquí sí que tornaríem a posar els peus a la Lluna, concretament al pol sud de la Lluna, que hi ha un gran interès científic perquè es creu que hi pot haver-hi grans quantitats d'aigua en forma de gel i, per tant, aquesta part és la que s'ha d'investigar.
Si hi ha aigua, hi ha vida. O no és sempre
no,
així?
No té per què.
D'acord.
No té per què. És la vida, tal i com la coneixem nosaltres, sí que l'aigua és un gran condicionant. Fa falta que hi hagi aigua perquè hi hagi vida, però que hi hagi aigua no és condició sine qua non que hi hagi vida. De fet, l'interès d'aquesta aigua és tecnològic. És a dir, si hi ha aigua, i a més amb la composició que se sap que té la Lluna, es podria construir ciment a la Lluna.
Ostres.
Si es pot construir ciment a la Lluna, podem fer construccions a la Lluna. I per tant seria una base molt potent per poder fer construir, valgui la redundància, una base permanent a la Lluna que interessaria per experimentació i com a pont per futurs viatges a Mart. Per tant, és bàsicament un interès tecnològic.
I com a segona residència, potser algun dia.
A veure, corren per internet pàgines que venen parcel·les a la Lluna, no hauríem de parlar a veure si tenen algun tipus de validesa legal o no. Spoiler, no.
No, de fet, crec que antigament hi havia algun capellà d'algun poble de per aquí, de comarques gironines, que venia parcel·les al cel per quan la gent es moria. Això també s'ha fet, vull dir que...
El negoci de vendre parcel·les a la Lluna encara hi és, o sigui que... Bé, però que no té cap mena de validesa, que sí, el moment que puguem anar-hi com a turistes, no podem anar a reclamar el nostre tros.
Així doncs, l'objectiu d'aquesta missió és purament científic, aquest cop sí.
Correcte, purament científic, bàsicament trobar gel i estudiar a veure com haurien de ser les estades més llargues a la Lluna. Evidentment, tinguem en compte que un viatge a la Lluna tripulat, amb la tecnologia que tenim actualment, el temps de viatge seria molt similar al que van estar els astronautes de les naus Apollo. Estem parlant d'uns 3 dies, 3-4 dies, també depenent. L'òrbita no és una línia recta, sinó que s'han de fer unes curves per aprofitar la gravetat tant de la Terra com de la Lluna. Però estem parlant d'això, d'uns 3-4 dies de viatge d'anada i després 3 o 4 el viatge de tornada. En el cas d'un viatge a Mart, estem parlant que en el millor dels casos, evidentment que Mart i la Terra estiguin a l'alineació perfecta, estem parlant d'un viatge d'un any.
Ostres.
Per tant, estem parlant un any d'anada i un any de tornada i el temps que evidentment s'estigui allà. Això en el millor dels casos. La pel·lícula de Martian, el Marciano, la Matt Damon, realment ho explica molt bé això i és una pel·lícula molt interessant i molt pedagògica per poder entendre justament aquests conceptes. Clar, per poder preparar algú per fer aquests viatges necessitem un medi, unes condicions al màxim de similars possibles i una base a la Lluna doncs seria una molt bona manera de poder preparar el personal, preparar els equips i fer investigació realment sobre el terreny.
No sé si ho hem dit o ja ho hem donat per fet, entenc que la missió és de la NASA.
Sí, però és de la NASA, però hi participen diversos països, diverses agències espacials, com la ESA, l'Agència Espacial Europea, i també hi treballen moltes empreses privades. Intervenen moltes empreses privades que justament poden aportar molta tecnologia a l'abast d'aquestes petites empreses que realitzen les seves pròpies investigacions i, evidentment, en el futur això els hi pot servir per aconseguir unes patents, per aconseguir un avantatge respecte de diversos productes. Com, per exemple, la història molt famosa de que el velcro, que tots fem servir, realment es va inventar gràcies a la carrera espacial. Perquè el tema de cordons i de cremalleres era complicat pels astronautes. Necessitaven alguna manera de poder cordar i descordar d'una forma eficient. Una empresa privada que estava investigant sobre el velcro va ser el que va portar aquesta idea i avui en dia tots el fem servir. Per tant, s'ha de tenir en compte que aquesta carrera espacial, tot i que pot semblar una cosa de quatre friquis que volen anar a la Lluna, realment a mig i a llarg termini ens pot aportar molts beneficis en el nostre dia a dia.
Potser el 2030 tindrem un tancament de sabates que encara no coneixem a dia d'avui, no? Qui sap?
Vés a saber, podria ser. El que sí que està clar és que les missions espacials, tot i que evidentment tenen un component que afecten a molt poca gent, siguem realistes, sí que poden aportar, com tots els avenços tecnològics, solucions, ajudes, millores en el dia a dia. Recordem, per exemple, que una cosa com l'internet es va inventar simplement en un laboratori de Suïssa, com a una manera de poder comunicar als diferents científics per enviar les seves informacions. Qui ens hauria de dir que un invent de quatre friquis, doncs avui en dia el tenim a casa nostra, el nostre mòbil, fins i tot el nostre rellotge a vegades.
Doncs sí. Doncs Francesc Pruneda, un dimecres més, moltes gràcies per explicar-nos avui una mica més sobre la Lluna i sobre les futures missions que comporten posar de nou peus en aquest satèl·lit que tenim tan a prop, però que sovint encara desconeixem bastantes coses. Francesc.
I tant, el que ens queda per descobrir.
Doncs sí, no ens acabarem mai. O potser algun dia, però d'aquí molts, molts anys. Francesc,
no ho crec, jo no aposto.
Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve, Francesc.
Moltes gràcies a vosaltres.
recta final d'aquest supermatí de dimecres 11 de febrer del 2026, un informatiu en el que us ha parlat Joan Coll, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Entre altres qüestions, en aquest supermatí d'avui us hem explicat que ingressa a la presó una lladra multireincident de Palafrugell, o que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana les tasses de neteja de les platges després del temporal del 20 de gener, el temporal Harry, i també que la Volta Ciclista a Catalunya arrencarà des de Sant Feliu de Guíxols per 5è any consecutiu. En el supermatí d'avui també hem parlat amb Anna Maria Tomàs, mestra de música de l'Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols, per tractar la jornada de vaga del personal docent aquí arreu de Catalunya i també al Baix Empordà. I ho hem acabat, com sempre, com heu sentit, amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, mirant cap al cel descobrint algunes històries i missions futures que ens portaran de nou a la Lluna. Abans d'acabar aquest supermatí de dimecres, Isaac Vilà, una última previsió del temps per avui i per aquests dies.
Dia tranquil, novament al Baix Empordà. Quedarem al recer d'aquest vent fort que afectarà la resta de Catalunya. Precaució qui hagi de sortir a altres comarques de Catalunya, perquè el vent serà ben fort. I aquí al Baix Empordà, petit oasi, vent fluix, intervals de núvols, però en general dia assolellat i temperatura a l'alça.
Doncs temperatures a l'alça, nosaltres ens acomiadem aquí i tornem com sempre demà a les 8 al supermatí. Que vagi bé, adeu-siau.